Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
Joan Pere Gómez Comes formarà part de la candidatura Democràcia i Llibertat. És el primer suplent de la llista del Senat a l'Ebre que encapçala Anabel Marcos. El primer candidat al Congrés per la demarcació és l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Benvinguts a les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dijous 19 de novembre de l'any 2015. A l'informatiu d'avui també entrevistarem a Maite Puell, consellera de Polítiques d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre, per conèixer les característiques dels programes d'ocupació juvenil i els requisits de participació en la garantia juvenil pel 2016. Repassem la resta de titulars de la jornada.
Un manifest per l'AP7 gratuïta vol forçar entitats i polítics a posicionar-se per una solució per la Nacional 340. El moviment veïnal ha fet un tall extraordinari amb dinar popular a les cases d'Alcanar. Arxiven provisionalment el cas de la fuita de partícules radioactives de la central nuclear d'Ascó. El jutge de Gandesa adueix que no ha quedat demostrat que les emissions tinguessin efectes sobre el medi ambient i les persones.
Són les notícies d'aquest dijous a la Cala Ràdio. Democràcia i Llibertat, la coalició de Convergència Democràtica, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament, ha presentat els seus candidats a les llistes de les properes eleccions del 20 de desembre a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El convergent Joan Pere Gómez Comes, regidor i cap de l'oposició de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha estat escollit com a primer suplent de la llista del Senat per l'Ebre. La persona que encapçala la representació de l'Ebre per a la Cambra Alta és Anabel Marcos. Com a suplent segona hi figura Teresa Moya. Joan Pere Gómez Comes.
El motiu pel qual em vaig animar a presentar-me a la candidatura del Senat per les Terres de l'Ebre representant la Convergència va ser perquè vaig pensar que en els moments difícils és quan la gent que creiem en el procés han de donar la cara. Ara més que mai hem d'anar a Madrid i hem de trobar un bon resultat a Catalunya. No podem permetre que uns partits estatalistes que el que volen és la paralització del procés guanyin les eleccions a nivell català. Per això treballaré al costat de l'Anabel i del Ferran per intentar que Convergència i les Terres de l'Ebre sigui el partit guanyador perquè el procés i la construcció de la República Catalana necessita d'esforços i necessita de gent que ens ho creiem i per tant jo em deixaré la pell per la República Catalana i la creació del nou estat català.
El cap de llista al Congrés per Tarragona serà Ferran Bel. L'alcalde de Tortosa ha puntualitzat que un dels objectius del seu grup a Madrid serà reivindicar i defensar l'esperit del 27 de setembre, alhora que mentre seguim formant part d'Espanya, treballar per resoldre les mancances i necessitats del territori, com han fet fins ara els nostres antecessors. Avui a les notícies de la Cala Ràdio ens acompanya Maite Puell, consellera de Polítiques d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre, per conèixer les característiques dels programes d'ocupació juvenil i els requisits de participació en la garantia juvenil pel pròxim any, pel 2016. Senyora Puell, benvinguda a les notícies de la Cala Ràdio.
Gràcies, bon dia.
Comencem a parlar doncs, d'aquest tema, un tema que afecta la joventut en aquest sentit i també el seu futur laboral. Per començar, quin és l'objectiu de la garantia juvenil?
L'objectiu és poder brindar una oportunitat laboral, sobretot a aquells joves de menys de 30 anys, i sobretot, que no estiguin formant-se actualment i que hagin acabat, doncs, per exemple, l'ESO o inclús sense haver acabat o inclús que tinguin batxillerat, cicles formatius, formació universitària, entre d'altres. Són diversos programes on tenen ocupació tots els joves que es trobin en aquestes situacions.
Per entendre-ho, aquest és un projecte que s'impulsa des de la Unió Europea.
Exacte.
Amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, però que en aquest cas ho gestiona aquí al territori, a la nostra comarca, el Consell Comarcal del Baix Ebre.
Sí, i a més, des del Consell, per tots aquells joves que s'adhereixin a aquests programes, es farà un seguiment i una guia continu, inclús havent acabat aquest programa.
Anem a parlar una mica dels diferents programes que, de cara a l'any vinent, de cara a l'any 2016, es plantegen de cara a aquesta garantia juvenil. En tindríem tres de diferents, no?
Exacte. Tenim en primer lloc el programa Joves per Ocupació, que, on tindrien cabuda tots aquells joves que tinguin de 16 a 25 anys, amb l'ESO o sense haver finalitzat l'ESO, i sobretot que estiguin inscrits al programa de garantia juvenil i també com ofertants de, com buscadors de, perdó, a l'oferta de feina de, al SOC. Llavors,
és un element important aquest, no? Que tots els que s'hi apuntin en aquesta garantia juvenil i poder optar en aquesta participació per trobar feina, impulsar la inserció laboral, cal que estiguin inscrits a les oficines del SOC.
Exacte, exacte. Hasta el Servei d'Ocupació de Catalunya és important, ja no només per aquests programes de joves, sinó també per tots aquells programes, iniciatives, i ofertes que fan des del Consell, per altres franges d'edat.
Seguim avançant amb la resta de projectes.
En segon lloc, tindríem Fem Ocupació per a Joves, que en aquest cas abarcaria aquells joves de 18 a 29 anys que tinguin l'ESO, batxillerat o cicles, i també, sobretot, que estiguin inscrits al programa de garantia juvenil i al SOC.
Per tant, ja tindríem un primer programa, els joves per ocupació, destinat als joves que tinguin l'ESO acabada o que encara no la tinguin finalitzada, i un segon programa de Fem Ocupació per a Joves, per als joves que tinguin l'ESO, el batxillerat o cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, també es planteja un tercer programa, Ocupa't del teu futur, destinat als estudiants que hagin finalitzat carreres universitàries o estudis superiors.
Exacte. En aquest cas, la franja d'edat seria de 18 a 29 anys i també amb el compliment dels dos requisits, de la garantia juvenil i d'estar inscrits al SOC.
Quin requisit s'ha de complir per tal de que els joves puguin participar d'aquesta garantia juvenil?
Bueno, hi ha diversos requisits. No es diferencien molt de tots aquells requisits que s'han de complir per demanar qualsevol altre tipus d'ajuda econòmica. És estar empadronat, tenir nacionalitat espanyola, estar empadronat en un municipi de les Terres de l'Ebre, en aquest cas, bueno, i depèn del programa, doncs, que sobretot que durant els 30 dies naturals no hagin rebut X hores de formació, entre d'altres. És sobretot dedicat a aquells joves que estan completament aturats, tant laboralment com en estudis. Exacte.
Correcte. Per donar-se d'alta als joves que ens estiguin escoltant i diguin que vulguin formar part d'aquesta garantia juvenil, d'aquest programa d'ocupació juvenil, què han de fer? Com s'han d'adreçar per a poder-se inscriure?
Doncs des de la Generalitat s'ha impulsat sobretot les noves tecnologies, concretament fer-ho a través de la pàgina web de manera telemàtica. És un formulari molt senzill i, no obstant, en cas de dubte, es poden dirigir directament al Consell, que allà els guiaran per fer la inscripció.
I ja per acabar l'entrevista, quin és el resultat que es vol obtenir amb aquest programa de garantia juvenil?
Bé, l'ocupació plena i màxima, sobretot, a més, ja no només es preocupen pels joves, sinó que també hi ha una manera d'afavorir l'emprendiment, és a dir, hi ha subvencions per a aquelles empreses que contractin joves que han estat adherits en aquests programes, i concretament ho podríem diferenciar en tres eixos bàsics: millorar l'ocupació amb formació, pràctiques, obtenció de certificats acadèmics, etc. Millorar la intermediació, per exemple, amb actuacions amb agències de col·laboració, fent un seguiment, i també afavorir l'emprendiment amb una tarifa plana per a autònoms, ajudes i, sobretot, el més important, la compatibilitat del cobrament d'ajudes amb les prestacions que la persona en concret pugui tindre. I com a punt molt important, des de la Generalitat s'han compromès que tots aquells joves que s'hagin adherit en algun d'aquests tres programes, en 4 mesos estiguin ocupats i tinguin feina. Llavors, esperem que això, sobretot, sigui una eina en la que molts joves puguin sentir-se beneficiats amb la situació en la que estem, i des d'aquí fer una crida com a consellera en què la gent s'inscrigui al programa de garantia juvenil, al Servei d'Ocupació de Catalunya, i també que aprofitin el telecentre que tenim a l'Ametlla de Mar.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, senyora Maite Puell. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a les notícies de la Cala Ràdio.
Gràcies.
El moviment veïnal per una AP7 gratuïta va fer un tall extraordinari ahir dimecres al migdia per protestar contra la retallada d'horaris que els imposen en les seves protestes setmanals dels dijous. Una trentena de participants van aturar el trànsit 3/4 d'hora i després van compartir una paella popular al voral de la Nacional 340 a l'encreuament de les cases d'Alcanar. El moviment va presentar un manifest al qual animen a adherir-se a entitats, polítics i particulars de manera que s'esclareixin els posicionaments per una o altra solució a la Nacional 340, ja sigui a la AP7 gratuïta, les bonificacions per al trànsit pesant o la construcció de l'autovia A7. Aquest dijous s'amplien a 4 els talls setmanals de la Nacional 340 amb una protesta al Vendrell. El manifest pretén que entitats socials, partits polítics i tothom qui ho vulgui s'adhereixi a la reclamació del moviment veïnal com a única solució als problemes de col·lapse i sinistralitat de la Nacional 340, la gratuïtat immediata de la AP7. El document proposa aquesta mesura com a provisional mentre no acaba la concessió de l'autopista prevista a finals de 2019 i rebutja el desviament del trànsit pesant per l'autopista, tot i que es faci amb bonificacions. Pel que fa a les rotondes, es reclama una construcció responsable i que es facin només aquelles que afavoreixin la seguretat en les cruïlles dels punts negres. El moviment veïnal desvincula la construcció de l'autovia A7 o d'altres infraestructures a la gratuïtat de la AP7. El jutge de Gandesa ha arxivat provisionalment el cas de la fuita de partícules radioactives de la central nuclear d'Ascó el novembre del 2007, que no va ser comunicada fins a l'abril de 2008. La interlocutòria argumenta que tot i l'existència d'informes contradictoris al respecte, no queda provat que l'emissió tingués efectes perjudicials sobre les persones, béns i el medi ambient. En les diligències prèvies van ser imputats l'exdirector de la central d'Ascó, Rafael Gasca, l'excap de vigilància radiològica de la central, Francisco González, el cap d'explotació Jordi Sabartés, així com els inspectors residents del Consell de Seguretat Nuclear, Manuel Oliva i Antonio García. En la interlocutòria emesa el passat 21 d'octubre, el jutge de Gandesa no considera que l'alliberament d'almenys un miler de partícules sigui constitutiva dels delictes ecològics, d'emissió de radiació ionitzats i contra la seguretat del treball, a banda de la falsedat documental per part dels imputats. Uns arguments que defensaven tant la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona com les acusacions de Greenpeace, Ecologistes en Acció i Ausbank. Les tres entitats han presentat ja recurs de forma davant al mateix jutjat de Gandesa i no descarten, en cas que sigui descartat, recórrer en apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Tarragona. Els fets van tenir lloc el 26 de novembre de 2007, quan finalitzava el procés de recàrrega de la unitat UDASCO. Seguint instruccions verbals, un treballador va buidar el contingut de l'aspirador que s'utilitzava en el procés a la piscina de combustible. La totalitat o una part del material contaminat va caure per la reixeta d'aspiració del circuit de ventilació passant al circuit de la central i alliberant les partícules radioactives a l'exterior a través de la xemeneia. Els responsables de l'associació nuclear Ascó-Vandellòs, l'empresa que gestiona el complex atòmic, no van informar dels fets fins l'abril de 2008, després fins i tot que grups d'escolars passessin per les instal·lacions.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Darrer minut de l'informatiu, minut per la previsió meteorològica amb en Xavier Soler.
Hola, molt bon dia. Doncs aquest dijous arrenca de nou amb alguns bancs de boira a diferents punts de les Terres de l'Ebre, bàsicament restringits a les comarques de la Ribera d'Ebre, punts de la Terra Alta, on les boires avui de nou seran doncs, força denses. Això sí, a diferència d'altres jornades, de les jornades precedents, avui esperem que les boires es vagin trencant al llarg del matí i, a més, doncs, el sol podrà lluir amb força en aquests indrets que han estat afectats per les boires durant aquests darrers dies, bàsicament al nord de la Terra Alta i al nord de la Ribera d'Ebre. Pel que fa a les temperatures, doncs estem parlant avui de valors que han pujat una miqueta respecte a la jornada d'ahir. Estem ara mateix entre els 8, 9, 10 graus En general, tot i que les zones afectades per les boires, les temperatures oscil·len entre els 5 i els 10 graus tan sols. Tot i així, avui les temperatures encara seran molt agradables i, de fet, esperem màximes al voltant dels 20 graus en general, tret de les zones afectades per boira, que creiem que sí que s'aniran trencant, però que tot i així les temperatures oscil·laran entre els 15, 16 o tot estirar 17 graus aproximadament. De cara als propers dies, sobretot de cara a demà, sembla que les boires ja quedaran més restringides cap al Pla de Lleida, per tant aquí ja no ens afectarien, i a més l'anticicló s'aniran retirant poc a poc. Això farà, a més, que el vent a partir de la mitja tarda i sobretot ja de cara al vespre comenci a bufar amb força, un vent de mestral que bufarà un cop superiors als 50 o 60 km per hora a molts punts del país, i tot plegat a l'espera del canvi de temps de cara a dissabte. Dissabte baixaran les temperatures de forma acusada a tota la demarcació, però es notarà sobretot cap al final del dia. Això sí, el vent de mestral bufarà ja des de primera hora del matí amb cops que podrien superar els 80 o 90 km per hora a pràcticament tota la demarcació. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquesta ha estat l'actualitat d'aquest dijous 19 de novembre a l'Ametlla de Mar. Us hem acompanyat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. Segueixen els esports a la sintonia de la Cala Ràdio amb l'esport al nostre poble. Les notícies tornen demà en directe a les 12 del migdia. Un dia més, gràcies per la seva confiança.